Un sabotatge a la xarxa ferroviària francesa marca la inauguració aquesta tarda dels Jocs Olímpics de París. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
Una incidència que afecta sobretot les línies d'alta velocitat. De fet, hi ha problemes a 3 de les 4 que hi ha a París. Les úniques que se'n salven són les del sud-est, les que van a Lió i Marsella. Aquest contratemps genera retards i anul·lacions i una imatge del país que queda tocada a poques hores que engegui oficialment la cita olímpica. Calculen que fins a 800.000 passatgers en patiran les conseqüències. Les forces de seguretat busquen els autors mentre des de la companyia ferroviària admeten que no estaven preparats. París, Isabel Galí, què diu el govern?
Doncs el primer ministre en funcions, Gabriel Attal, ha confirmat que l'eix de l'Atlàntic és el més afectat i que s'ha aconseguit neutralitzar el sabotatge a l'eix del sud, tot i que els autors han pogut fugir. En tot cas, parlen d'una acció ben preparada i coordinada.
L'alcaldessa de París assegura que aquest sabotatge no tindrà cap impacte en la cerimònia d'obertura, però el cert és que, Marta Garcia, la seguretat i la pluja és el que més preocupa ara mateix, oi?
Sí, perquè les previsions donen un percentatge alt de risc de pluja durant la cerimònia, especialment en el tram final de les 4 hores que se preveu que dure. Així que tots els ulls ficats en el cel de París, a la capital francesa, el desplegament en matèria de seguretat també és inèdit. 45.000 agents vetllaran perquè tot funcione. Els esportistes ja estan preparats i esperant la desfilada. La cerimònia arranca a 8:15.
I Jocs Olímpics a banda, també ens centrem en la condemna avui a 2 anys i mig de presó al maquinista del tren Àlvia i un exalt càrrec de DIF pel descarrilament del tren a l'entrada de Santiago al juliol del 2013, en què, recordeu, van morir 79 persones i 143 més van quedar ferides. Maria Núria Rebella, què diu la sentència?
Bàsicament, dues coses. La primera, que l'accident és per un excés de velocitat, per la distracció del maquinista que va atendre per telèfon al supervisor moments abans i no va poder frenar a temps. I l'altra, i la més important, que no hi havia cap sistema de control de velocitat automàtic a la via per advertir o reduir la marxa del tren i evitar el descarrilament.
I ja fa dies que s'esperava, als Estats Units la virtual candidata demòcrata Kamala Harris ja té el suport de Barack Obama, l'últim pes pesant del partit que li faltava.
Kamala. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this
phone call. Els Obama ho han fet amb tota una escenificació, han penjat un vídeo a la xarxa X, antic Twitter, on Harris agafa la seva trucada en què l'encoratgen a la cursa presidencial. I en plenes negociacions per una possible investidura, avui hem sabut que Catalunya continua a la cua de les comunitats pel que fa als ingressos que rep per habitant per part de l'Estat, Sílvia Solanes.
Si el 2022 va ser el tercer territori que més va recaptar, però el desè a rebre és el 13è any consecutiu que Catalunya està per sota de la mitjana.
I el nom propi del dia és el de Xavier Trias, que avui sí, ha deixat l'Ajuntament de Barcelona.
Tinc sentiments d'agraïment. És el final d'una etapa i he de donar les gràcies a tothom, als que m'han apoyat i també a aquells que han sigut crítics.
Ho ha fet a l'últim ple del curs, un any després d'aquell ja famós que us bombina a tots, Jordi Martí Calvis, li agafa el relleu al capdavant del grup municipal.
I atenció si teniu intenció d'anar a la platja, perquè científics de l'Institut de Ciències del Mar expliquen a Catalunya Ràdio que tindrem un estiu amb moltes meduses. Des del mes de maig ja han observat el mateix nombre de meduses pelàgia que durant l'estiu passat, Montse Poblet, saben per què?
Sí, bàsicament perquè l'aigua del mar està més calenta i això afavoreix la reproducció de les meduses, però també la proliferació dels eriçons negres que s'enganxen les roques, es mengen tot el que hi ha a sobre i les deixen pelades.
I també us parlarem de com a les Balears, el món cultural, alça la veu contra la massificació turística.
Catalunya Ràdio ha parlat amb artistes que avisen que la situació és crítica. Pau de Bond, Antònia Font o l'artista plàstica Lluïsa Fabré en són alguns.
Aquesta manera de sentir-nos externs dintre nostre, jo crec que no se pot suportar ja.
Mallorca és morta a causa del turisme.
I en temps de cultura també ens fixarem en el balanç del Festival Grec d'aquest estiu. I en temps d'esports, al marge de la informació olímpica, també hi ha més titulars, Marta.
Doncs sí, parlarem, per exemple, de Nico Williams, que com analitzarem, vaja, com està la seva aproximació al Barça i sobretot parlarem de fitxatges de bàsquet. El Barça, el Força Lleida i el Joventut de Badalona han incorporat 8 jugadors.
I a les portes del cap de setmana, sapiguem quina és la situació a autopistes i carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, diferents qüestions a comentar-vos. 5 quilòmetres de cua a l'autovia 2 fins al túnel del Bruc, sentit Lleida. Hi ha un carril obert perquè hi ha un accident, si està treballant. 6 quilòmetres a la P7 a Tarragona, sentit sud. Vehicles accidentats al voral. Més endavant, uns 4 quilòmetres a la P7 a Mont-roig del Camp, sentit Girona. Hi ha hagut una col·lisió de 3 turismes al cinturó litoral de Cornellà, Sant Joan d'Espí, la C58 i Pota Nord, cap al nus de la Trinitat, aturats. També la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera del Pertús, sentit nord, i trams llargs a les rondes de Barcelona. I pel que fa al transport públic, retards de més de 20 minuts a les línies R2 i trens regionals del Corredor Sud per un nou robatori de cable de coure a la infraestructura de Difa Bellvitge, i retards de més d'una hora a la línia R3 per una incidència resolta.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Eloi Cortomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, malgrat les meduses, hi haurà molta gent que voldrà anar a la platja, perquè em temo que farà molta calor, oi?
Sí, farà calor aquest cap de setmana, farem bé, doncs, anar a la platja. Potser diumenge haurem de vigilar una miqueta perquè hi haurà un vent de gregal que pot aixecar una mica més d'onatge. La resta de dies amb força tranquil·litat, amb cel serè, ara mateix també cel serè a gairebé totes les comarques, amb alguns nuvolets que ja comencen a créixer al Pirineu i, de fet, estan deixant algun ruixat a la comarca de la Ribagorça i a l'Alta Cerdanya, fenòmens molt locals. De moment, temperatures avui semblants a les d'ahir, les més altes de 35-36 a aquesta hora, i en previsió que demà ja arribem als 37-38, fins i tot de cara a diumenge podríem fregar els 39 o 40 als llocs més càlids de Catalunya. I mentrestant a la costa es mantindrà encara l'ambient xafogós.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Doncs un atac massiu contra la xarxa ferroviària francesa ha posat en escac la seguretat dels Jocs Olímpics de París hores abans de la seva inauguració. El govern parla de sabotatge en una acció que es calcula que afectarà tot el cap de setmana. 800.000 passatgers i ha atacat la imatge del país. Els retards i les cancel·lacions s'acumulen a les pantalles de les estacions mentre la companyia demana a la gent que no hi vagi. Anem cap a l'estació de Montparnasse, una de les més afectades de la capital, París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia des de l'estació de Montparnasse. Les autoritats ferroviàries han parlat d'almenys 3 actes de sabotatge amb incendis i talls de cables a les caixetes de senyalització de 3 punts de la línia d'alta velocitat que han afectat les línies de l'Atlàntic a l'oest, les del nord i de l'est de França. Aquí a la gara de Montparnasse hi ha molts passatgers esperant amb maletes que s'han quedat sense poder pujar als trens. Primer els han informat de retards a primera hora del matí, després directament d'anul·lacions, tot i que a partir de la una ja han començat a avisar alguns d'ells per megafonia que els seus trens començaven a sortir. En tot cas, el servei no es normalitzarà completament fins dilluns 29, un sabotatge que, segons el director de la Companyia Nacional de Trens, la CNCF, ha afectat 800.000 usuaris i els ha agafat per sorpresa.
Ens havíem preparat. Hi havia molta gent de guàrdia pels Jocs Olímpics, així que havíem mobilitzat personal en aquest front, però sincerament vam pensar que seria més per intervenir en les línies afectades pels Jocs Olímpics i per avaries normals. No pensàvem que ens haguéssim de mobilitzar, però evidentment ho farem.
Problemes, doncs, en aquesta jornada inaugural dels Jocs Olímpics de París, un dia que havia de ser festiu, sobretot. Però el govern en funcions ha convocat d'urgència un gabinet de seguretat i reavalora totes les mesures de seguretat al voltant del Sena, on es farà la cerimònia d'inauguració, però també per tota la ciutat i a la resta de seus olímpiques repartides per tot França.
La seguretat és una part importantíssima d'aquests jocs, però l'altra és la meteorologia. A hores d'ara, el risc de pluja durant la cerimònia d'inauguració és força elevat i això podria afectar directament la cerimònia, que per primera vegada a la història és en obert. Enviada especial, Sònia Gelmà, quina és la situació ara mateix a París?
Bona tarda, doncs ara mateix no plou, ja fa unes hores que no ho fa, ho ha fet a primera hora del matí, però hi ha certa preocupació, com deies, per si apareix durant la cerimònia que s'ha de celebrar a l'aire lliure, precisament com a gran novetat. La previsió del Servei Meteorològic francès diu que hi ha un risc de 70-80% de precipitacions durant les gairebé 4 hores que durarà aquesta cerimònia. Veurem com pot afectar el públic assistent, més de 300.000 espectadors, i a la desfilada dels esportistes, que començarà a 2:15 quarts de vuit es repartiran en prop de 100 embarcacions que han de recórrer el riu Sena durant 6 quilòmetres per acabar el Trocadero amb la imatge de la Torre Eiffel president aquest inici dels Jocs. Allà hi seran les personalitats, més d'un centenar de caps d'estat i el president francès Emmanuel Macron, que és l'encarregat de proclamar oficialment l'inici dels Jocs. L'organització s'ha reservat el factor sorpresa respecte a altres detalls de la cerimònia i encara haurem d'esperar per descobrir com s'encendrà el PBT, que quedarà instal·lat després al Jardí de les Tulleries d'aquí de París.
Molt bé, Sònia, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta tarda.
Fins ara, gràcies.
Catalunya migdia.
Vine a Bauhaus i emporta't el plat de dutxa de 140 per 70 centímetres antibacterià, antilliscant i amb textura de pissarra per només 119 euros. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Catalunya migdia.
I avui, 11 anys després, hem sabut que s'han condemnat a 2 anys i mig de presó el conductor i un exalt càrrec de DIF per aquell accident del tren Àlvia que va fer a l'entrada de Santiago de Compostela. El descarrilament per excés de velocitat va matar 79 persones i en va ferir 143. La sentència retreu que no hi hagués un sistema de control automàtic de la velocitat. Maria Núria Rebelle.
La sentència deixa clar que el maquinista va enfilar el revolt d'engrois a l'entrada de Santiago amb un excés de velocitat a 176 km per hora en lloc de 80. Ara, també recalca que el conductor es va distreure i no va poder frenar a temps perquè moments abans li havia trucat pel mòbil al supervisor. La jutge critica que es deixés tota la seguretat en mans del conductor, ja que no hi havia cap sistema de vigilància de velocitat automàtic a la via que pogués alertar o reduir la marxa. A més de les penes de presó, se'ls habilita per treballar en aquest sector durant 4 anys. La sentència condemna les assegurances a pagar 25 milions d'euros als afectats. El cas, amb un llarg recorregut judicial, encara no s'ha acabat perquè la sentència es pot recórrer fins a 2 instàncies superiors més. La plataforma de perjudicats sempre ha considerat que calia jutjar càrrecs de Renfe i de DIF i no fer recaure tota la culpa en el maquinista, però la justícia va rebutjar portar ningú més a judici.
I un dia a més encapçalem l'actualitat internacional dels Estats Units. Des que Joe Biden va fer el pas al costat, la candidatura de Kamala Harris no ha parat de sumar adhesions dins del Partit Demòcrata. Avui n'ha rebut una de molt significativa. De fet, és doble, la del matrimoni Obama. Amb una cuidada escena gravada en vídeo i penjada a les xarxes, l'expresident nord-americà i la seva dona Michelle han fet una trucada de suport incondicional que Harris, fent-se la sorpresa, ha agraït desfent-se en elogis cap als Obama. Obama, Dani Gómez, això ha estat una mica teatral, no?
Bé, sí, perquè al vídeo es veu com la fins ara número 2 de Biden rep una trucada, una col·laboradora seva li entrega un mòbil i Kamala Harris, amb un petit micròfon pinçat a la solapa estratègicament de la seva americana, contesta i tot seguit activa el mans lliures de l'aparell. A l'altra banda, hi ha Barack i Michelle Obama, que fan explícit l'aval a la seva candidatura.
Kamala!
Hello.
Hi!
Hey there!
Oh, hi, you're both.
Oh, esteu tots dos junts.
No puc fer aquesta trucada telefònica sense dir-li a la meva noia Kamala que estic molt orgullosa de tu. Això serà històric.
Truquem per dir-te que la Michelle i jo no podem estar més orgullosos de donar-te suport i de fer tot el possible perquè passis per aquesta elecció i arribis al despatx oval.
Oh, Déu meu, Michelle, Barack, això significa molt per mi.
D'entre els pesos pesants del partit, la complicitat dels d'Obama era el suport definitiu que necessitava Kamala Harris per arrodonir i enfortir la seva candidatura. En els darrers dies ja n'havia aconseguit el de destacats governadors i també el de la congressista Nancy Pelosi. De fet, a hores d'ara, ja té més del 50% dels delegats que necessita per ser proclamada candidata en la convenció que els demòcrates celebraran a principis d'agost.
Canviant de qüestió, l'actual model de finançament torna a situar Catalunya a la cua de les comunitats autònomes pel que fa als ingressos rebuts per habitant. Les dades les ha fet públiques avui la Conselleria d'Economia de la Generalitat en plenes negociacions entre el PSC i Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. Unes negociacions que, precisament, tenen el finançament com a pedra angular i és el que, bàsicament, segueix encallant l'acord. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Des del 2010, Catalunya acaba rebent menys del que aporta l'administració central. Segons les dades publicades avui, corresponents al 2022, Catalunya va ser el tercer territori que va contribuir amb més ingressos per càpita al sistema, un 17,5% per sobre de la mitjana. En canvi, un cop l'Estat va distribuir els recursos, d'acord amb els criteris de l'actual sistema de finançament, Catalunya va caure a la desena posició i es va situar un 2,3% per sota de la mitjana. Dit d'una altra manera, hi ha una diferència de gairebé 20 punts percentuals entre el que es recapta i el que es rep. Aquestes dades precisament s'han conegut avui quan hem entrat en dies decisius en les negociacions per a la investidura de Salvador Illa i afegeixen pressió per acordar una reforma del model de finançament que no s'ha retocat mai des que va entrar en vigor el 2009. Precisament Esquerra demana un sistema singular per a Catalunya que li permeti tenir la clau de la caixa i recaptar i gestionar tots els impostos per no acabar sortint perjudicada. Mentre s'està a l'espera del desenllaç d'aquestes negociacions, l'altre focus d'atenció polític serà demà al Vallespí, quan Carles Puigdemont, amb el pretext del quart aniversari de Junts, farà un acte públic en què es podria donar alguna pista sobre el seu retorn. Tothom té coll avall que tornarà, si hi ha ple d'investidura, amb el risc de ser detingut i potser empresonat.
No sabem si Xavier Trias serà demà en aquest acte Carles Puigdemont, però avui el líder de Junts a Barcelona s'ha acomiadat de la primera línia política en el ple de l'Ajuntament, on va tornar l'any passat després d'haver-se retirat i va estar a punt de tornar a ser alcalde d'Ajuntament, Jordi Corbalán.
El socialista Jaume Collboni li va arrabassar l'alcaldia a última hora amb el suport dels comuns i del Partit Popular. De res li va servir l'acord que havia tancat amb Ernest Maragall per governar amb Esquerra. Trias, que està a punt de complir 78 anys, ja havia anunciat que deixaria l'Ajuntament si no era alcalde, però sí ha estat més temps del que preveia. Malgrat aquell que us bombin a tots, va intentar un acord de govern amb Collboni, però els socialistes van optar per acostar-se a Esquerra, tot i que la militància republicana encara ha de validar l'entrada al govern. Aquest matí, de camí cap al Saló de Plens, Trias ens explicava els sentiments que tenia.
Tinc sentiments d'agraïment. És el final d'una etapa i he de donar les gràcies a tothom, als que m'han apoyat i també a aquells que han sigut crítics. M'han permès ser feliç en aquest Ajuntament.
Veterà dirigent de l'antiga Convergència, conseller de Sanitat i de la Presidència en els governs de Jordi Pujol, candidat al Congrés i alcalde de Barcelona, Trias posa fi a una trajectòria política de 40 anys. Junts haurà de designar qui serà el pròxim candidat a l'Ajuntament de Barcelona. De moment, Jordi Martí agafarà el relleu de Trias al capdavant del grup municipal.
I continuem parlant de l'Ajuntament de Barcelona perquè la Guàrdia Urbana utilitzarà l'any que ve les controvertides pistoles Taser que ja fan servir els Mossos.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha anunciat en el ple que al setembre encarregaran 22 pistoles elèctriques d'última generació que es podran fer servir en casos extrems a partir de l'estiu que ve.
Aquest és un instrument que tenen multitud de policies arreu del món. És un instrument d'ús molt limitat i sempre, ja dic, per fer front a situacions en els que l'alternativa és l'arma de foc, cosa la qual cosa doncs ja està clar que és una alternativa molt extrema.
El govern municipal, això sí, elaborarà un reglament d'ús d'aquestes pistoles Taser.
Passen 4 minuts d'un quart de 3, entrem en plana econòmica. El segon trimestre s'ha generat ocupació a Catalunya i l'atur ha baixat lleugerament. S'han creat 23.800 llocs de treball que han pogut absorbir les persones que s'han incorporat al mercat laboral a buscar feina, alhora que l'atur s'ha reduït de 800 parats. La taxa de desocupació està estable en el 9,4%, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Maite Curto.
Sí, tots els sectors, tret de l'agricultura, han creat llocs de treball, sobretot la indústria, com destaca el conseller de Treball en Funcions, Roger Torrent.
S'ha incrementat un 4,2% fins a arribar a superar els
636.000 catalans i catalanes que treballen a la indústria en aquests moments. Un increment que se situa molt per sobre de l'increment als serveis, que ha estat de l'1,1% el darrer any.
L'atur ha baixat lleugerament, però ha crescut entre els joves de 16 als 19 anys i en conjunt la taxa d'atur juvenil supera el 20%. Unes dades preocupants, segons Josep Ginesta, de la patronal PIMEC.
Probablement és una de les assignatures més importants que tenim, que és la de veure com aproximem les persones joves cap al mercat de treball i es donem un missatge positiu per tal de que s'hi aproximin progressivament.
I des de Comissions Obreres, Ricard Bellera alerta que hi ha un problema entre competències i oferta de feina.
Com encaixem les qualificacions que disposem amb allò que reclama també el teixit productiu i que reclama també la societat? Tenim un problema seriós al mercat de treball, que és aquest desencaix, no?, entre la demanda i l'oferta de les competències.
La taxa d'atur de la franja a partir dels 55 anys ha baixat gairebé un punt.
Per tots aquells que tingueu ganes de platja, sapigueu que els observadors de la Biomarató, promoguda per l'Institut de Ciències del Mar, ja han registrat el mateix nombre de meduses de l'espècie pelàgia que en tota la campanya de l'any passat. També han observat un increment d'eriçons negres, que és una espècie amb efectes devastadors pel medi marí. Montse Poblet.
Des del mes de maig, aquests observadors de la biodiversitat del litoral han detectat 125 meduses pelàgia, la mateixa quantitat que van registrar entre el maig i l'octubre de l'any passat. Amb aquests números, el biòleg Xavier Salvador, coordinador del projecte, fa aquesta previsió per l'estiu.
Si féssim un càlcul, és possible que sortís que aquest any hi haurà més meduses que l'any passat. Bàsicament perquè acabem de començar l'estiu i ja portem el mateix nombre de pelàgia noctiluca aquest any que en tot l'any passat.
Segons Proactiva, que cobreix amb servei de socorristes 23 platges catalanes, en el que portem d'estiu han pujat un 25% les assistències per picada de medusa a les comarques gironines. En canvi, a les de Barcelona han baixat en un 50%.
I aquest estiu el món cultural de les Balears també ha dit prou als accessos turístics, des de la música fins al teatre, passant per la literatura. Mai fins ara s'havia fet un clam tan clar contra la massificació. Palma, Caterina Carmany.
Des dels seus inicis, la banda Antònia Font ha criticat el turisme descontrolat, però en 14 anys ha passat de cantar les excel·lències de l'estiu.
I est estic de puta mare, pensat que sense estiu.
A tot el contrari.
I te mos donen, no mos donen res.
Sentim el cantant del grup, Pau de Bon.
Si arriba l'estiu, a Mallorquí no tenim espai.
Pot estar tot massificat, està tot... Ja no passant gust de passejar-nos, no? I aquesta manera de sentir-nos externs dintre nostre, jo crec que no se pot suportar ja.
El pensador Climent Picornell, en el seu llibre Postals de Ciutat, denuncia.
Abans, els veïnats, els mallorquins, érem els protagonistes de la història de Palma. Ara ja no. Ara ja som merament un comparses, un figurant.
I des del món plàstic, Lluïsa Febrer és una de les més actives contra la massificació turística. Al costat d'un taüt que representa Mallorca, afirma.
Mallorca és morta a causa del turisme, que hi ha molts aspectes de la nostra vida quotidiana que se n'han anat a Norris per culpa del turisme.
El món cultural ha alertat de la massificació turística des dels anys 70, però ara ja és un crit ferm, segons els experts, perquè la cultura reflecteix la vida i ara ja s'està en una situació d'òfec.
Cultura, silenci.
Catalunya migdia, amb Marta Prat.
I canviem de registre, parlem d'investigació, de recerca, i és que Vall d'Hebron ha fet servir per primer cop a l'Estat la tecnologia 3D per operar de manera robòtica una pacient amb un tumor a la part tova del paladar. Aquesta nova tècnica evita una cirurgia oberta i permet la recuperació més ràpida dels pacients. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Extirpar aquest tipus de tumors situats a la zona baixa del crani és complicat perquè pot afectar la parla, la deglució o la respiració. Per això, sempre que sigui possible, s'operen amb el robot quirúrgic da Vinci. Ara s'hi afegeix la tecnologia 3D que permet als cirurgians simular l'operació i detectar els riscos. Ho explica el doctor David Virós, cap del Servei d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll de l'Hospital Vall d'Hebron.
Amb aquests recursos informàtics nosaltres podem planificar i podem entrenar la cirurgia. Com tallarem, com mourem les diferents estructures i quins passos haurem d'anar fent en cada moment. Millora la seguretat i ens millora les possibilitats. O sigui, el que podem fer és oferir a més pacients aquesta cirurgia mínimament invasiva gràcies a la implementació 3D.
Calculen que podran fer servir la nova tècnica en almenys una vintena de persones l'any amb aquest tumor. A la primera pacient de 55 anys la van operar fa només 11 dies i ho ha pogut explicar ella mateixa avui en roda de premsa. Fins ara, la tècnica habitual per extirpar un tumor en aquesta zona era una incisió al coll mitjançant una cirurgia oberta travessant la tràquea i amb una recuperació més lenta i amb possibles seqüeles.
I tornem a l'actualitat internacional. Falten 4 minuts i mig per 2:45. A Veneçuela hi ha eleccions presidencials aquest diumenge, les primeres que posen la por al cos al chavisme després de 25 anys al poder. La campanya s'acaba avui amb les enquestes a favor de qui la demana. Nicolás Maduro alerta que si guanya el seu rival, Edmundo González, hi haurà un bany de sang. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
Hola, bon dia. Diverses veus dins del chavisme han assegurat en aquestes darreres hores que reconeixeran una derrota deixant de banda possibles banys de sang o violència, com havia vaticinat que podria passar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, si guanya l'oposició. Dos presidents d'esquerres de pes, el de Xile i el del Brasil, han alertat que la democràcia és guanyar o perdre, sense monstres o dimonis. El chavisme se sent fort i així ho mostrava en el tancament de campanya aquí a Caracas.
Si el domingo Maduro no gana, nosotros los revolucionarios nos retiramos a nuestras casas en paz y bendiciones y le damos paso a los nuevos mandatos.
L'oposició sent que mai havia tingut tant a tocar les urnes, derrotar el chavisme al poder ara fa 25 anys i també eufòria en el tancament de campanya del candidat a la presidència de Veneçuela, Edmundo González.
Vamos a liberar a Venezuela de todos esos odios, de la persecución.
Bona part dels 8 milions de veneçolans a l'exili per la crisi al país sud-americà no podran votar, acusen els antichavistes, en una maniobra del madurisme per evitar una clara derrota.
I atenció, perquè l'FBI ha detingut el cap del càrtel mexicà de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en cerca i captura des de fa 40 anys, Eva Pineda.
És un dels caps del narcotràfic més poderosos del món, cofundador del càrtel de Sinaloa, de la mà també del Chapo Guzmán, que compleix actualment cadena perpètua en una presó dels Estats Units. Zambada l'han detingut a El Paso, Texas, juntament amb un dels fills del Chapo, Joaquín Guzmán López. Se'ls buscava per múltiples càrrecs, sobretot per la fabricació i distribució de fentanil. Aquesta droga ha esdevingut la primera causa de mort entre els nord-americans de 18 a 45 anys.
I al Canadà, un gran incendi ha arrasat la ciutat turística de Jasper. El foc afecta també milers d'hectàrees del parc natural on està situada aquesta població, l'estat d'Alberta. Centenars de bombers estan lluitant contra les flames per intentar aturar-les i salvar el màxim d'estructures de la ciutat. Purificació Barcelona.
Les imatges que arriben de Jasper mostren un paisatge absolutament desolat, amb edificis sencers cremats, tot cobert de cendra i desenes de cotxes convertits en ferrall al mig dels carrers. La primera ministra d'Alberta, Danielle Smith, parla de malson i de sentiment de temor aclaparador entre la població.
Els habitants de Jasper i els desplaçats lluny de casa que veuen les imatges de la seva ciutat per televisió o bé per internet, el sentiment de pèrdua i de temor ha de ser aclaparador.
A més de 25.000 persones les han hagut d'evacuar, entre les quals molts turistes. El primer ministre canadenc Justin Trudeau ha mobilitzat l'exèrcit i tots els organismes federals per fer front a l'incendi. També ha anunciat l'arribada de 400 bombers procedents d'Austràlia, Nova Zelanda, Mèxic i Sud-àfrica per col·laborar en les feines d'extinció.
I tornem a casa nostra. La Guàrdia Civil ha confiscat més de 4 tones de cocaïna amagada en sacs d'arròs al port de Barcelona. És la quantitat de droga més gran requisada mai en aquesta infraestructura marina.
Així és, hi ha 8 detinguts que formaven part d'una organització criminal que ha estat desarticulada i que operava a Espanya, al Paraguai i també al Regne Unit. En aquests països també s'han paralitzat 2 enviaments de més de 5.000 quilos de cocaïna. L'organització processava la droga fins a convertir-la en pols i després l'envasava en sacs de plàstic que introduïa a mà en sacs d'arròs. Això es feia al Paraguai i a Espanya una xarxa d'empresaris s'encarregava de la logística i l'exportació d'aquesta droga.
I els Mossos d'Esquadra investiguen encara les causes de l'accident laboral que hi va haver ahir a la tarda a Durro, a la vall de Boí. Es va desprendre un mirador i 4 treballadors van caure muntanya avall. Hi va haver 3 ferits i un mort. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Diversos efectius de la policia, també del Departament d'Empresa i Treball, s'han desplaçat aquest matí al lloc dels fets, que encara està precintat. S'investiguen i encara es desconeixen les causes de la tragèdia que va afectar els quatre operaris que treballaven ahir a la tarda instal·lant un mirador en una muntanya a prop de Durro. Així ho ha explicat l'alcaldessa de la Vall d'Avui, Sònia Bruguera.
Sí, aquest mirador feia dies que estava aquí, diguem, a Barruera, i el van pujar ja amb helicòptero per acabar-lo de muntar amb totes les sirres, amb totes les mesures de seguretat. Alguna cosa és evident que ha fallat i ara el que cal és investigar què és el que ha passat, què és el que s'hi farà durant els pròxims dies, les pròximes hores.
L'estructura es va desprendre i els quatre treballadors van caure pel barranc per una alçada d'uns 50 metres. Un va morir immediatament. Es tracta d'un home aragonès de 45 anys, mentre que els altres tres van ser traslladats amb helicòpter medicalitzat fins a l'hospital. D'aquests tres, un ja ha estat donat d'alta aquest migdia, un altre continua ingressat amb una fractura de fèmur i el tercer continua en estat molt crític. El sinistre ha causat una gran commoció entre els veïns de la vall. Avui l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i a les dues s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima.
I dues dotacions dels bombers treballen en una fuita de gas a Canovelles, al Vallès Oriental.
Com a mesura preventiva s'han desallotjat 13 persones d'empreses pròximes a la zona, ja que no hi ha habitatges, segons han informat els bombers. La fuita s'ha detectat a mig matí a l'empresa Servipàlets del passeig de la Ribera de Canovelles i ha obligat a tallar durant una estona la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies. A més, s'ha activat en fase de prealerta el Procicat i el Ferrocat.
I Ecologistes en Acció denuncia a la Fiscalia els responsables de l'empresa química on hi va haver un incendi divendres passat.
Un incendi que va provocar un vessament al riu Besòs que va matar més d'un miler de peixos. Josep Portado, portaveu dels Ecologistes, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, afirma que el cas va més enllà d'un vessament puntual.
Aquestes inspeccions que es fan a aquest tipus d'empresa acaben sortint amb defectes i o anomalies, i el problema és que el Departament de Qualitat Ambiental no fa absolutament res al respecte, no hi ha sancions econòmiques importants.
Passa un minut i mig de 2:45, informació de servei, atenció als usuaris de la línia L4 del metro, la Groga. A partir de demà no hi haurà servei entre les estacions de la Pau i Selva de Mar per unes obres.
Aquest tall afectarà més de 30.000 usuaris. Transports Metropolitans de Barcelona ha habilitat autobusos especials que enllacen el tram de les obres fent parades a les estacions intermèdies. També hi ha altres alternatives de transport, com la línia 2 del metro, les línies d'autobús B3, B20 i B25 i el tram Besòs. Està previst que el tall de la línia L4 del metro s'allargui fins al 22 d'agost. El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, exposa les millores que s'aconseguiran amb les obres que aquest estiu s'estan fent a la xarxa de metro.
Aquestes actuacions, totes elles, van adreçades a millorar la fiabilitat, modernitzar la xarxa, millorar la capacitat de la línia, de les línies, i també millorar l'accessibilitat i el confort. I, com no, a reduir també les vibracions que podem produir des de la xarxa.
Recordem que també està tallada la línia 5, la Blava, de Cornellà Centre a Collblanc, i la línia 2, la Lila, entre Paral·lel i Sagrada Família.
Catalunya migdia.
Si a l'estiu et mous amunt i avall, aquí o a l'estranger, el teu cotxe hi poden sonar...
L'última hora de l'actualitat esportiva.
El Tot Costa.
Univers MotoGP.
El Barça reservat.
Ràdio Volta.
El Girona reservat.
Les històries de rècords.
No perdis ni un minut de l'actualitat esportiva i tampoc els nostres podcasts amb l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio. També mentre condueixes.
A l'estiu, l'app de Catalunya Ràdio circula amb tu.
La primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Arribarà el dia que el teu fill, aquest nen tan bonic que ara dorm com un angelet, es tancarà amb l'ordinador a hackejar, vés a saber què. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Soc l'Eva Soriano.
Soc en Francesc Garriga.
Soc en Marc Ribas.
Soc en Peyu. I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Acordionistes d'arreu del món han començat a arribar avui a Arsèguel, a l'Alt Urgell, per participar en un dels festivals musicals més veterans de Catalunya. És la trobada d'acordionistes del Pirineu que cada estiu reuneix una seixantena de músics especialitzats en aquest instrument, la Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Tres formacions d'Irlanda, de Sicília i d'aquí de Catalunya han obert la trobada aquest migdia amb un concert de petit format a la Seu d'Urgell. És el primer tastet a 5 dies de concerts on actuaran els millors intèrprets d'acordió diatònic, que no es perden aquesta cita ineludible des de fa 49 anys. Tot va començar al petit poble d'Arsèguel gràcies al musicòleg Artur Blasco. Diu que ara el poble se'ls ha quedat petit.
Perquè, mira, nosaltres ens vam veure obligats a treure el festival de la plaça per motius de seguretat i també per educació i correspondre a la gentilesa de tant públic. Omplien el poble carrers que no es veia a la plaça. I al final es van dir, per què no canvieu de lloc?
Arsèguel encara manté alguns concerts d'aquesta trobada d'acordionistes, però també hi ha recitals a la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Castellbó.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes.
I tornem a la ciutat de Barcelona. El Festival Grec tanca la 48a edició, l'última que dirigeix Cesc Casadesús, amb un increment de públic que ha arribat fins als 136.000 espectadors. Barcelona, Marta Vives.
Casadesús tanca la seva gestió al capdavant del Festival Grec amb l'èxit d'haver aconseguit prop del 100% d'ocupació, amb la gran vocació de projectar el talent local, que enguany ha tingut especial protagonisme, i havent obert finestres rellevants en l'àmbit internacional. Un Casadesús emocionat s'ha mostrat així de satisfet.
Per mi, de les coses boniques que m'està passant aquests dies és que em trobo molta gent pels jardins que em dona les gràcies. Vol dir que el Grec està arribant o ha arribat a una sèrie de gent, ha emocionat una sèrie de persones, i això és un impacte que probablement allargarà més enllà de l'impacte que les xifres puguin tenir.
Per Xavier Mercè, regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, un dels grans mèrits del certamen ha estat arribar a un públic no habitual, que aquest any s'ha posicionat fins al 65%.
Va al Grec sense tindre un hàbit fixe, sense ser allò que diríem un client a cegues, crec que diu molt de l'interès que té el Grec en aquests moments.
Sílvia Pérez Cruz, Barau de Bel, de Goll de Gom, però també Tots ocells de la Perla, Tirant lo Blanc, el Romea, Les mans de la Villarroel, han estat alguns dels muntatges que han seduït a un públic que cada vegada creix més. Ara el repte és per la nova directora, Letícia Martín Ruiz, que a partir d'ara serà l'encarregada que el Grec segueixi sent un festival de referència.
I el festival de Portaferrada aquest vespre amb Tom Jones, el Tigre de Gales. It's not unusual to be
loved by anyone. Jones actuarà a partir de les 10 d'aquesta nit al certamen que celebra Sant Feliu de Guíxols. Interpretarà els seus grans èxits dels més de 50 anys de carrera, com el que sentim It's Not Unusual, de Laila o el Sex Bomb.
I Estopa, que avui va a Cap Roig, a Calella de Palafrugell.
Els germans Muñoz actuen aquest vespre a l'emblemàtic escenari de Cap Roig, on faran un repàs dels seus èxits, ara que acaben de celebrar els 25 anys de carrera.
Canviem radicalment de registre i és que la UNESCO declara el monestir cristià de Sant Hilarió a Gaza com a patrimoni mundial de la humanitat en perill per la guerra d'Israel.
L'agència de l'ONU ha pres aquesta decisió amb dos objectius, que reconegui el valor universal i excepcional dels vestigis del monestir i que reconegui el deure de protegir-lo davant dels perills imminents. Segons la UNESCO, l'edifici va construir el segle IV i va acollir la primera comunitat monàstica a Terra Santa. La petició l'ha fet Palestina, membre de l'agència des de fa 11 anys.
Catalunya migdia.
I ara temps pels esports. Avui s'inauguren els Jocs Olímpics de París. Ho fan amb una cerimònia que es preveu que segueixin més de 300.000 persones en directe des del Sena. Marta Garcia, bon dia de nou.
Bon dia. Doncs sí, avui aquesta inauguració amb moltíssima, moltíssima expectació en tots els sentits, per seguretat, per si plou o no plou, per tot el que pot deparar aquesta cerimònia en obert. I demà ja primeres medalles en un dels esports clàssics. La natació donarà els primers campions olímpics. Comencem.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Ha arribat el dia. Avui s'inauguren els Jocs Olímpics de París. La ciutat s'ha despertat preparada, però amb un ull ficat en el cel. L'horatge preocupa i molt, perquè la cerimònia és en obert, ja ho sabeu, i per tant, Sonia Gelmà, ara mateix la gran pregunta és: plou en París?
Doncs no, ara mateix no, i ja fa unes hores que no, però és cert que la ciutat s'ha llevat aquest matí amb pluja, que les previsions han empitjorat respecte a ahir. S'esperava que fos un dia ennuvolat, però a les últimes hores hi ha aquest punt de preocupació perquè es calcula que el risc de pluja durant la cerimònia, que durarà gairebé 4 hores, és d'un 70-80%. No parlem de pluja intensa, però sí prou per, òbviament, deslluir el moment.
Doncs creuarem els dits. A 8:15 està previst que comenci la inauguració. Què podem esperar? Què se sap? El que queda clar és que això sí, hi haurà molta seguretat.
Sí, els organitzadors es reserven el factor sorpresa tant pel que fa a les actuacions musicals com al clímax de tota cerimònia inaugural, que és l'encesa del PBT. El que sí que sabem és que quedarà instal·lat al jardí de les Tullieries després. També sabem que la inauguració comença amb una desfilada dels esportistes repartits en prop de 100 embarcacions a través del riu Sena i que tot plegat ha de finalitzar al voltant d'un 11:45 de la nit. La cerimònia abraça uns 6 quilòmetres, comença al pont d'Austerlitz i finalitza el Trocadero amb la imatge de la Torre Eiffel, i durant el trajecte estan previstes diverses sorpreses, actuacions a cada punt i un final a la zona del Trocadero on seran les personalitats, entre elles qui ha de proclamar oficialment l'inici dels Jocs, el president francès Emmanuel Macron. Hi haurà graderies a diversos punts del recorregut i això permetrà que hi puguin ser més de 300.000 aficionats que més podran seguir aquesta cerimònia mòbil, diguem-ho així, a través de pantalles gegants. I pel que fa a la seguretat, l'aposta per una cerimònia fora d'un recinte esportiu suposa tot un repte per les autoritats. Tot el perímetre de la zona ja fa dies que té l'accés restringit i l'organització, tot i així, envia un missatge de confiança davant d'aquest desplegament inèdit. En parlava avui amb el Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio, el que durant anys ha estat secretari general adjunt del COI, Pere Miró.
Aquí a París, pues, la seguretat és molt visible, molt, molt visible. O sigui, només li diré que amb xifres, cada dia, estan mobilitzats, i parlo de policia, de la gendarmerie, dels militars, entre 40 i 45.000 efectius, cada dia.
Doncs veurem si amb pluja o sense, però el que està clar és que la cerimònia d'inauguració és un moment únic, especialment per als esportistes, però no tots hi poden anar. Alguns competeixen justet demà mateix i no poden estar, per tant, tantes hores esperant ni sobretot anar a dormir massa tard. Altres esportistes han trobat una fórmula màgica. No sé si ho podem dir així perquè David Clopés este matí ha estat amb algunes d'elles.
Sí, amb les waterpolistes Maika García i Laura Ester, que demà debutaran amb l'equip espanyol de waterpolo contra l'equip anfitrió, França. El partit el tenen demà a 6:45 de la tarda i segurament és el rival més assequible del seu grup, on també hi ha els Estats Units, Grècia i Itàlia. Les jugadores han negociat amb el seleccionador Mikioka i avui seran a la cerimònia, però compte, només a la part inicial, la de la desfilada pel Sena.
Patim a la tarda a les 6:30 i anirem el que podem, no volem tampoc fatigar-nos gaire, hem de pensar també la competició. I
són hores, perquè embarqueu a 8:15, que és quan comença la inauguració, comencem amb desfilada i després suposo que moltes hores allà dretes a...
No, però. Només la desfilada.
Ah, fareu només la desfilada.
Sí, són moltes hores i el dia següent hem de jugar i hem de descansar.
Va, o sigui, feu passeig pel Sena i després tranquil·lament cap a la vila. Home, com unes marqueses, eh?
Sí, hi ha moltes ganes, la veritat que serà, jo crec, una inauguració amb ajap.
Cal recordar que fins ara les cerimònies inaugurals sempre col·locaven les desfilades d'atletes a la part central i aleshores els esportistes havien de fer llargues esperes abans de desfilar, quan els tocava el seu torn, i després, un cop entraven a l'estadi, fins que acabava la festa. Ara, amb aquest format innovador de París, molts atletes avui s'estalviaran la festa final que es prepara a Trocadero. Qui ho tindrà, però, impossible, ara ho deies, són aquells esportistes que demà competeixen a primera hora del matí. Per exemple, l'equip espanyol masculí d'handbol juguen demà a les 9 contra Eslovènia, o l'equip masculí d'hoquei herba, que debutarà demà contra la Gran Bretanya a les 10 del matí. Més impossible encara ho tindran els jugadors de bàsquet de la selecció espanyola masculina, que demà s'estrenen a les 11 del matí a l'illa, a 200 quilòmetres de París.
Doncs són alguns dels esportistes que no estaran en la cerimònia perquè demà entren en competició, però hi ha d'altres. I és que, Sergi Martínez, la primera jornada oficial després dels jocs inaugurats de competició està força tapeïda.
Així és, perquè a les 11 del matí es disputaran les sèries de 4% lliures de natació amb el català Mario Mollà. Cap a la tarda, la selecció masculina de futbol té el seu segon enfrontament del torneig i el waterpolo femení, amb majoria de catalanes, debuta contra les anfitriones. A les disciplines individuals comença la contrarrellotge del ciclisme en ruta amb la ciclista del Baix Penedès, Mireia Benito, que té l'objectiu ben clar.
És això, no? Crec que esperar resultats a nivell de... Bueno, doncs això d'esperar grans resultats és una mica potser massa ambiciós. El que tinc ganes és, doncs, de nou anar a agafar experiència, anar, evidentment, a explotar-me al màxim.
En piragüisme slàlom s'estrena Miquel Travé en canoa individual i en rem Aleix Garcia en les sèries de doble escull. I al vespre hi haurà les qualificacions de gimnàstica artística amb els catalans Tierno Diallo i Joel Plata.
Doncs aquesta és l'agenda més imminent, la del primer dia de competició. Demà mateix dissabte, pràcticament un centenar d'esportistes catalans són els que participen en estos Jocs de París. I, David, per on passen les opcions de medalla?
A veure, fer apostes no sempre és fàcil, però bé, sí que podem apuntar aquells catalans que arriben en millor forma i que han aconseguit més èxits internacionals els últims mesos. D'entrada, l'equip femení de futbol, i va debutar, ja ho sabeu, en victòria davant del Japó, són les campiones del món de la UEFA Nations League, per tant, hi podem confiar. El masculí de futbol, bé, caldrà que millorin la imatge del debut amb l'Uzbekistan. Van guanyar, però no van oferir una bona imatge. Més equips, els dos de waterpolo, amb 11 catalanes al femení i 7 al masculí. Els nois han estat aquest any bronze mundial i or europeu, les noies també en aquest 2024, bronze mundial i plata europea. I sense sortir de l'aigua, afegim també l'equip de natació artística, que va ser or a l'europeu de Belgrat, ara fa uns mesos. Han anat pujant el nivell als últims campionats i semblen en disposició de tornar al podi olímpic.
Tot això pel que fa als esports d'equip, però en esports individuals, amb qui te mulles, David?
Si m'he de mullar, Marta, ho faig per la parella catalana de regatistes del 470 mixt, el Jordi Xamà i la Nora Brugman. Xamà ja va ser bronze a Tòquio i ara, fent parella amb la Nora, arriben a París havent guanyat el Mundial i l'Europeu en molt poc temps. També en vela apuntem el nom del regatista de Llavaneres, Florian Tritel, competirà en 49er amb el càntabre Diego Botín, venen de guanyar el bronze mundial i són els actuals subcampions d'Europa. I afegeixo també un piragüista lleidatà que pot fer història, Saúl Carabioto, a qui tornarem a veure, com ja va passar a Tòquio, serà el K4-500. Si fa medalla, en sumarà, atenció, 6 en uns Jocs Olímpics i es convertirà en l'atleta espanyol o català amb més medalles en la història olímpica.
I vinga, va, m'has dit les que són allò apostes segures, però t'atrevixes amb una aposta allò qualificada com a medalla sorpresa?
Aquí ja és més difícil, és més de nota. Apunto dos noms. L'Aleix Garcia, en rem, el doble escull, ara en parlava, comença demà a competir. Una medalla que seria històrica perquè el rem espanyol només n'ha guanyat una en tota la història. I un marxador, Pol McGrath, el tindrem en els 20 quilòmetres marxa, plata a l'últim europeu, a Roma, i actual campió d'Espanya per davant d'Álvaro Martín.
I demà mateix ja tindrem els primers campions olímpics de París 2024, perquè demà la natació ja reparteix les primeres medalles. A partir de 8:45 se disputaran les finals dels 400 estils i dels 4% estils en les dues categories. De la piscina, per tant, eixiran segur algun dels noms d'estos jocs. Però, Ernest Macià, quines poden ser les altres estrelles internacionals?
Home, evidentment molt pendents del que puguin fer noms com els de Kathy Ledecky, l'australiana Ariane Titmus o la canadenca Summer McIntosh, que és una noia de 17 anys i que és l'actual rècord dels 400 estils. Per tant, d'aquí hauria de sortir una de les grans nits de natació, una de les grans nits. Una li ha pres el rècord del món a l'altra, Titmus és l'última i, per tant, aquí n'estarem molt pendents. I també, doncs, demà, debut de Novak Djokovic, de Carlos Alcaraz i Rafa Nadal en individual i en dobles, en tennis estem parlant, sempre i quan Nadal, doncs, les molèsties que té no li impedeixin. I, en fi, aquests serien alguns dels temes a curt termini. Més a llarg termini en tenim d'altres a l'agenda, com Simone Biles, que participarà en els tercers jocs, 7 medalles de les quals... doncs 3 d'or. Eliud Kipchoge, 39 anys, buscarà la tercera victòria seguida en marató. En velocitat, atletisme, tenim a Fraser Price, la jamaicana, que en fi buscarà en els seus 5ens jocs el 4 or, cosa que veurem si acaba passant, però a la seva edat jo crec que no serà gens fàcil. El judoka Teddy Riner de Guadalupe, que buscarà la 6ena medalla, la seva 4ª d'or. I en esports d'equip, doncs bé, com a persona de bàsquet, LeBron James, que a més avui és banderer dels Estats Units Units. En handbol, França té a Nico Karabatic amb 40 anys com un dels temes pendents, doncs, i té moltes opcions aquesta selecció francesa que juga a casa de lluitar per l'or. I després hi ha un lluitador de greco-romana, de lluita greco-romana, que és cubà, que és Mijaín López, que ha guanyat els últims 4 Jocs Olímpics. Porta 4 ors seguits. Per tant, aquests són només alguns dels noms, però déu-n'hi-do quins noms.
Doncs mira, ara que parlaves de Rafa Nadal, avui l'hem pogut veure ja entrenar-se amb una certa normalitat, però això sí, amb un vendatge en la cuixa dreta. De moment s'ha entrenat al costat de Carlos Alcaraz, ja, que és amb qui participa en dobles, doncs veurem a veure, però sí, efectivament, un ull ficat en el manacorí per veure si al final doncs acaba debutant en la competició. Avui s'ha pogut entrenar amb una certa normalitat. I vos explico també que a nivell extraesportiu la televisió russa boicotejarà els Jocs Olímpics davant la poca representació d'esportistes del seu país. Només una quinzena de russos participen sota bandera neutral a París i els responsables de la televisió pública han decidit no retransmetre ni tan sols les proves on ells participen. Una cosa, no passava això des de fa 40 anys, quan a Los Angeles 84 hi va haver el boicot de tot el bloc soviètic a participar en els Jocs. París 2024 ha consolidat alguns esports que ja van debutar en Tòquio, com l'escalada, per exemple, però ha fet desaparèixer altres esports del programa olímpic amb algunes proves, com per exemple el 50 quilòmetres marxa. El breaking dance, per exemple, és un dels esports que debuten estos Jocs de París. Són algunes d'altres de les situacions que en els pròxims dies anirem parlant també de tots estos Jocs. I si voleu l'agenda detallada, recordeu que teniu el bonus track de la Ville de París a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, on, de fet, avui podeu escoltar tots els capítols amb la marató prevista en l'exclusiu digital. Res, per anar ambientant-vos una miqueta abans de que comenci la inauguració dels Jocs de París 2024. I després de la pausa...
Estem en el camí de la normalitat. Avui el Barça pot fer front a fitxatges de la magnitud que esteu parlant, perquè hem fet la feina.
La porta diu que s'ha fet la feina. Amb qui? Doncs la pausa i després vos ho expliquem.
Catalunya migdia. Amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3.
Arribarà el dia que el teu fill, aquest nen tan bonic que ara dorm com un angelet, es tancarà amb l'ordinador a hackejar, vés a saber què. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
8 famosos, 6 portes.
Però estem segurs que és aquesta la clau.
Darrere de cada porta, un món del qual s'han d'escapar.
Ai, corre la corona!
Això és Atrapats.
Amb Eva Soriano.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui. Només amb El Periódico.
Catalunya migdia.
Aquesta feina a la que es referia a la porta, feina en termes econòmics, venia a dir doncs, que havien fet la feina i que, per tant, podien fitxar qualsevol dels noms que han anat eixint. I el que més ha sonat, és obvi, és el de Nico Williams. Doncs bé, avui parlem d'ell perquè hi ha cert optimisme en el club blaugrana després d'arribar a un acord d'ahir amb el davanter basc, tot i que Ramon Salmurri, el jugador, també té una sucosa oferta del PSG.
Barça i Nico Williams tenen les xifres acordades. Estan d'acord en el contracte que tindrà el futbolista si decideix finalment fitxar pel Barça. I el club blaugrana continuen sent molt optimistes amb aquesta incorporació. Ara bé, en les darreres hores ha aparegut un nou protagonista, el Paris Saint-Germain, amb una oferta que duplica les quantitats que li ofereix el Barça. Insisteixo, Joan Laporta continua sent optimista. Té la sensació que el futbolista està convençut de vestir del Barça i per això Laporta no es mourà de les xifres que ha acordat ja amb el jugador. Però aquesta oferta del Paris Saint-Germain podria arribar a alterar la situació.
Doncs optimisme amb Nico Williams. Veurem què passa, si això modifica esta oferta del PSG. Estarem al cas. I mentrestant, Salmo, un altre nom és el de João Félix, el portuguès. Ha completat la temporada amb el Barça, ja ho sabeu, però clar, ara ja ha tornat al seu club, que és l'Atlètic de Madrid, i amb ells ha començat la pretemporada.
De moment s'entrena en solitari i la idea de l'Atlètic de Madrid i també del propi jugador és no vestir de blanc i vermell la propera temporada. Fins i tot el Barça tampoc està descartat. Continua sent una opció que està damunt la taula, però això sí, avui ha començat ja els entrenaments amb el seu club.
I l'Espanyol està estos dies en Torremirona, a Navata, a l'Alt Empordà, fent un estatge de pretemporada. La segona part de la pretemporada van començar fent les proves mèdiques i els primers entrenaments en Barcelona i ara s'han traslladat fins allà. Doncs bé, demà al matí l'equip jugarà el primer amistós d'esta pretemporada i ho farà contra el Girona. En les hores prèvies hem sentit el tècnic Manolo González, que ha atès els micròfons de Catalunya Ràdio, Sergi Andreu.
Sí, un Manolo González que ha reconegut que se'ls han escapat opcions bones de mercat a causa de la delicada situació econòmica del club. De totes maneres, el tècnic confia a fer una plantilla competitiva. Això vol dir que, segons diu, encara falten 6 reforços que ocuparien aquestes posicions.
Que són dos davanters, no un. S'han de portar dos extrems i un jugador al mig del camí i un jugador darrere. Aquesta és la idea que tenim. Després veurem fins a quan ens dona els calés que hi ha per poder portar o no, però jo penso que s'ha de portar un jugador per línia i intentar pues, bueno, que el gruix de la plantilla pues, sigui competitiva i que bueno, si hi ha lesions, sancions, que tingui opció de poder canviar i, bueno, i que l'equip no se'n ressenteixi.
Doncs aquestes són les primeres reflexions de Manolo González, del tècnic. Diu que falten alguns reforços, Sergi, però, clar, també hi ha jugadors, pot ser, que poden acabar deixant el club. Com està aquesta situació?
Sí. Mira, Joan García o Puado són els més llaminers, per dir-ho d'alguna manera. Ell, Manolo González, el tècnic, en aquest sentit està molt tranquil.
Sí, jo no contemplo que no surti cap. Jo crec que el club, en situació de Joan García, menys que vingui un club i pagui la clàusula, dubto molt que Joan García surti en aquell moment o el cas de Puado el mateix. Són dos jugadors que són del club, que són de la cantera, de la 21, i dubto molt que paguen la clàusula del jugador o tant Puado com Joan García surtin catassos.
Has pogut parlar amb Manolo González. Sergi, quines sensacions t'ha donat el tècnic blanc i blau en aquest inici de pretemporada?
Doncs mira, l'he vist molt tranquil, convençut de la feina que està fent, molt de treball físic, optimista, malgrat la situació econòmica del club, i convençut, molt convençut, que l'Espanyol l'any que ve no patirà per salvar-se, sinó que més aviat farà, diu, una bona temporada.
Doncs ara ho explicava el Sergi, que demà l'Espanyol juga contra el Girona. Doncs precisament a Girona el mercat està en plena ebullició, perquè a punt de confirmar-se està la incorporació, Sergi, d'Alejandro Francés com a nou jugador de l'equip.
Sí, si no ho fa oficial durant la tarda d'avui, es farà públic demà. El que és segur és que en les pròximes hores l'anunciaran com a nou integrant del club gironí, mentre acaben de tancar els últims serrells del contracte. El defensa de 21 anys deixa les files del Saragossa de segona divisió i farà el salt a la màxima categoria. L'acord entre els dos clubs estaria al voltant dels 4 milions, incloent-hi les variables. Mentrestant, amb Dobbic encara es complica més la seva sortida, quan semblava que l'Atlètic de Madrid tenia el fitxatge encarrilat, ha aparegut a escena a la Roma, que està intentant convèncer el davanter ucraïnès perquè se'n vagi a la Lliga Italiana. Si el dimecres dèiem que no s'havia entrenat sota les ordres de Mitchell, avui sí que ho ha fet. Qui sí també s'ha entrenat avui, incorporant-se de les seves vacances, han estat els jugadors holandès Daley Blind i el veneçolà Yangel Herrera.
I el mercat de la Lliga ACB de bàsquet segueix ben mogudet estos dies. Avui han anunciat nous fitxatges del Barça, el Força Lleida, el Joventut i el Barça, també el Madrid.
Doncs sí, de tot i força, el Barça ha incorporat finalment el base internacional espanyol Juan Nuña, de 20 anys, firma per 3 temporades. Nuña arriba procedent de l'Ulm alemany, tot i que el Madrid és l'equip que tenia els seus drets a la Lliga ACB.
Bueno, muy bien. La verdad que estos dos años allí me han venido muy bien para poder jugar, para poder... tomar decisiones y la verdad que he crecido mucho como jugador y creo que vengo en un buen punto de madurez y listo para el siguiente paso.
Núñez és el tercer reforç del Barça després dels de Kevin Panther i Justin Anderson. El Força Lleida ha fet oficial el fitxatge de Pierre Oriola per una temporada. El jugador de Tàrrega de 31 anys viurà la seva tercera etapa a Lleida després d'haver estat ja la 2008-2009 categories inferiors i la 2012-13 a l'Aleport. El Joventut de Badalona ha anunciat també el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Kaiser Gates, 27 anys, i que arriba procedent del Long Long Island Nets. És un equip de la Lliga de Desenvolupament de la NBA. Firma per una temporada i va jugar fa un parell d'anys al Hapoel de Jerusalem. I amb l'arribada d'ell queda pràcticament tancada la plantilla a expenses del que decideixi Ricky Rubio. I d'altra banda, el Madrid ha anunciat el fitxatge per una temporada del pivot Sergi Vaca, que ja havia jugat al Club Blanc l'any 2011.
Doncs fins aquí els esports, però vaja, en un dia que és molt esportiu, a partir de les 7 el Tot Costa, amb aquest especial amb la inauguració dels Jocs de París.